La Caravana, un programa sobre rodes.
Molt bona tarda, és dilluns 8 de maig, dia entre setmana, són les 3 i arranca La Caravana, el programa de la Ràdio en Català que ve directe des de Londres per felicitar una altra coronada, Esther Bey, que avui fa 25 anys i mig. Si truqueu a Ràdio Estel, feliciteu-la. I ho fem, com sempre, amb Núria Ros a la sotsdirecció d'aquest programa, Andreu González i Nina Agustí al guió i a la producció, i també amb Mercè Mondelo, Maria José Mendoza i Vanessa Carrasquilla a les xarxes socials, i ell, qui cada dia de cada dia ens posa la clau al contacte per fer que arrenqui tot plegat, José Matosas. Amor, José.
La Caravana, amb Joan Trias.
I ara sí, un cop engegada, coneguem què hi passarà avui a la nostra particular caravana amb aquesta tribu que fa ràdio. Núria Ros, molt bona tarda.
Molt bona tarda.
Amb què ens sorprendràs avui a la caravana?
Doncs avui els ous ferrats i els mosquits seran els grans protagonistes d'aquesta secció. Sou d'aquells que intenteu fer ous ferrats perfectes i no ho aconseguiu? Doncs quedeu-vos, perquè en uns minuts us explico el truc definitiu per aconseguir-ho i molt més a la caravana de la caravana.
A mi em surten prou bé, eh?
Sí?
Sí, després ho parlem. A mi em surten prou bé.
Nina Agustí, molt bona tarda.
Molt bona tarda, Joan.
Quina serà avui la pregunta del dia?
Doncs avui esbrinarem què opina la gent de la coronació del rei Carles III d'Anglaterra. Parlarem de què significa per la història un acte com aquest i quins canvis comencem a veure en aquest mandat, tot plegat de la mà del nostre expert del dia, el professor d'Història Moderna de la Universitat de Barcelona i estudiós sobre monarquies, Àngel Casals.
Andreu González, molt bona tarda.
Molt bona tarda, Joan.
És dilluns i, per tant, toca saber per on passarà l'actualitat aquesta setmana i de què n'haurem d'estar pendents.
Aquest dilluns ens visita a la caravana el politòleg, sociòleg i professor de la Universitat de Barcelona, Xavier Torrents, que ens parlarà de les eleccions municipals que ja miren de cara a la campanya electoral, la situació de Rodalies a Catalunya, la victòria de l'extrema dreta a Xile o l'increment de la fam al món, entre altres qüestions.
Hora també de preguntar-nos qui pujarà avui a la caravana i seurà el nostre sofallit per una agradable conversa, Núria.
Carlos Ruiz, més conegut com a Litus, cantant i coordinador musical, qui ha registrat fins a 7 discos en solitari i qui ha tingut dues candidatures als Goya per la seva cançó Al sur del cielo i també per la banda sonora de la pel·lícula Carlitos y el campo de los sueños. També conegut per formar part de la banda del programa Leitmotiv d'Andreu Buenafuente, ara Litus estrena el musical produït pel Terrat Chacapum. Un viatge molt personal al cor de la rumba amb una posada en escena sorprenent i una partitura que reinventa lliurement èxits de Peret, El gato Pérez, Los Amaya i molts més.
A més, aquest dilluns també ens visita Francesc Marginet, Nina.
Que, com sempre, ens parlarà de la plana cultural popular del nostre país i enfrontarà algunes de les nostres tradicions per seguir buscant la millor festa de Catalunya. No deixeu de votar a través de les nostres xarxes socials, que ja s'acosten les fases definitives del concurs.
Ja ho sabeu, si voleu participar i voleu votar, @lacaravanaestel, tant a Twitter com a Instagram. I acabarem programa un dilluns més parlant de filosofia i òpera, Andreu.
El nostre filòsof de capçalera, Leo Espluga, ens parlarà avui de la filosofia i l'ètica a través de Cànid. També ens visitarà, com cada dilluns, la directora d'escena i divulgadora musical, Maria Boronkova, que ens parlarà d'un nou espectacle en el que hi participa i que es diu Les dones a la història de l'òpera.
Tot això i més a La Caravana, un programa sobre rodes. Gairebé 4 minuts que passen de les 3 de la tarda. Andreu, aquí has estalquejat avui?
Doncs he estalquejat el Litus. He de dir, primer de tot, que em recorda una mica l'artista Camilo. Poc, però m'hi recorda.
Sí que té el bigot així també.
Sí, però no el té gaire, no el té tan marcat, diguéssim, no el té tan marcat a l'estil d'Ali, eh? Mm-hmm. Una altra cosa és que té més de 23.000 seguidors i més de 2.800 publicacions, que entrarien al top 5 segurament de les persones amb més publicacions que hem tingut en aquest programa. Aleshores, ja em perdonareu que el meu treball de camp verídic al 50%, d'acord? Perquè només he estat a mirar totes les publicacions. Jo crec que hauríem de tenir un filtre també per classificar els perfils de les persones convidades. Per exemple, quan poses fotografies dels peus, és que ets un posturetis i no t'importa el que penges. I quan, per exemple, publiques com en Litus una fotografia dormint, però sense cap mena d'elegància, doncs també ets de les persones que no els importa gens el que pengen. I si només fos una, mira, encara la deixaria passar. Però amb el temps que he tingut, n'he trobat més de dues i cap sense elegància, més de dues dormint. Dit això...
T'has hater avui, també, trobo?
Una miqueta, no. Val. És que vinc del cap de setmana, no?
Són els dilluns.
Sí,
cada setmana ve?
Sí, molt bé, molt bé. Ara en parlarem.
Ballant sardanes, eh?
Sí, ara...
Val.
Ara en parlarem. Espera't, no facis spoilers, okay. Sisplau. Dit això, per tot el que penge, es nota que és un home que no pare, que si ara a Madrid, després a Barcelona, després fent seccions aquí, allà, també fent el programa de l'Andreu Buenafuente, abans, sí. I per si fos poc, cuidar el seu gosset en Quissu. Que no sé d'on treu el sou, la veritat.
Sí, sí, m'agrada molt.
Sí, mi també.
Sí. Pobret, el van operar fa poc.
Oi,
sí, no. Sí. No ho posava al seu Instagram. Només he vist una foto que deia del 22 d'abril, que deia que l'operaven, que... Gràcies pels missatges.
Segur que ha anat tot bé.
Sí, sí, segur.
Sí, sí, sí. Però per ser un home que no pare quiet, per no tenir cap mena de cromatisme en el seu Instagram, però per sortir en un 80% de les publicacions amb un somriure, el Litus està aprovat.
Que bé. Explica'ns el teu toc, Andreu.
Doncs els nens petits que ploren. És a dir, el que em posa més nerviós és quan aquests nens i nenes es queden sense respiració, aquell moment que ploren
dramàtic,
tant.
Total.
Sí, 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 sí. Amb els meus nebots ja m'ha passat més d'una vegada i de veritat que ho passés molt malament, perquè no saps què fer. Alguns metges, alguns experts, diuen que els hi has de bufar a la cara, però no n'estic molt segur.
Ai, pobres
sí,
nens, sí o no?
Sí, 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 no sé. No sé per què, potser perquè agafin aire, no ho entenc, vull dir, però allò que de vegades els meus nebots els he vist amb la cara ja morada, eh?
Ai, no.
Sí, sí, sí.
Quantes passades, tu.
Sí, 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 no, ho passes molt malament.
Entre gossos i nens avui i no guanyem per ensurts. Odies la gent que...
Doncs mireu, no hi ha cosa que odiï més que la gent que està de mala llet en un concert i que a la mínima ja busque brega. De veritat, no ho puc entendre. Un concert ha de ser una cosa festiva, no per estar bordes i emputxar la gent.
És per ballar, saps? Per passar-t'ho bé. No?
Això és la gent que no es paga el psicòleg, eh? Balla a fotre empentes. Això no està bé, home.
Clar. Què et fa feliç, Andreu?
Doncs mireu, us he de confessar una cosa. A mi els tiets, o tiets, com vulgueu dir-los...
Middles.
Sí, sí. No m'agradaven gens. Els havia vist en directe un parell de vegades i no em deien res, la veritat, als seus concerts. Però aquest cap de setmana els he vist en directe des del nou disc i he de dir que porten molt bon rotllo, tot i només saber-me la cançó del Coti per Coti i Olivia, que m'ho vaig passar genial.
Em fa suficient,
Estan xulant,
eh?
Sí, no? Olivia.
Com?
Olivia és preciosa.
Sí,
va. Sí, 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 és molt maca.
El que han fet aquests dos nanos és bèstia,
és bèstia.
Sí, sí, veritat.
Real. Sí, que sí, actuaven a un festival de Sitges, eh?
Sí, el Festival Límbic de Sitges. Sí, sí, sí. Un festival promogut per Òmnium Cultural, per la llengua catalana.
Sí.
Així que molt bé, tu.
Andreu, tira, que m'estic quedant sense veu.
Val. El meu propòsit vell era portar-vos cada dia d'aquesta setmana una dada curiosa sobre Eurovisió, no?
Sí.
Doncs aquí va el fun fact número 2.
M'encanta.
Avui us porto una dada ben curiosa. Sempre, com a totes les competicions artístiques, s'ha dit el mite que si fas el teu show el primer, o sigui, el teu espectacle primer, mai obtindràs el primer lloc. Doncs es veu que a cap dels països que ha actuat en segon lloc a la final d'Eurovisió ha guanyat el concurs. És a dir, la segona posició en actuar... Es veu que té molt mala sort.
Vaja.
Sí, sí, no
però
sé.
Si nosaltres no hem actuat mai al número 2, no?
En quina posició actuarà Espanya, se sap o no?
Gràcies,
no, encara no, encara no.
Com se sap, això?
No, això se sap després del dijous, després de la segona semifinal.
Val.
Perquè llavors se sabrà tots els països que hi participaran, diguéssim,
per tant,
a la gran final.
Divendres ho sabrem.
Sí, divendres ho sabrem,
val.
Efectivament.
Val. Propòsit nou, què?
Doncs he d'anar a l'estació del Nord o trucar a Alsa, perquè aquí servidor...
Alsa Manela.
Sí, Alsa Manela, exacte. Sí, sí, perquè aquí servidor es va deixar la seva ronyonera a l'autobús aquest cap de setmana i, de moment, no se sap res més. I en aquesta ronyonera hi havia la meva targeta de crèdit. Així...
Vaja.
Fort, Andrés.
Sí, hem anul·lat,
Alsa,
eh?
Alsa Manela.
Hem anul·lat, ja.
Sí. No, l'he apagat. No, perdoneu, l'he apagat.
Què és això, un telèfon?
És a dir, en comptes de bloquejar-la i que aquesta targeta ja no et valgui, si tu la pagues, diguéssim, tornof.
Sí.
Doncs quan tu la tornes a recuperar, si és que la recuperis.
Sí. No, esperem que sí.
Sí, això espero també, jo, la veritat.
Molta fe teniu.
No, sí, moltes vegades...
Jo he de dir que tinc bastanta flor al cul amb aquests temes. Toco fusta perquè així continuï sent.
Veus?
Ets d'aquells que perd coses i la recupera.
Sí, efectivament. Perquè un dia, un tren de Rodalies, també vaig perdre la meva ronyonera i al cap de 3 dies estava...
Cap de 3 dies?
Sí.
Vas perdre alguna cosa que estava a Rodalies?
Sí. O sigui, és a dir, vaig perdre una cosa amb un tren de Rodalies,
sí,
la meva ronyonera, i al cap de 3 dies vaig anar a l'oficina d'objectes perduts i allà està, bé.
Veus? I aquí té una flor al cul i aquí té un jardí. Gràcies,
sí,
Andreu.
A tu, Joan.
La cara B, a la caravana de Ràdio Acer.
Gairebé 10 minuts que passen de les 3 de la tarda i obrim la cara B d'aquest programa. Ja ho sabeu, totes aquelles informacions que no hi entren en un informatiu normal. Què ens expliques avui, Núria?
Doncs, abans de res, sé que ho has fet, però també vull felicitar en directe a l'Ester,
companya
sempre. I amiga de Ràdio Ester. Sí, felicitats, sí, sí, sí. Ester. Perquè avui, si els nostres
25
oients...
anys i mig, eh?
25 i mig hem quedat.
Sí, 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 sí.
Doncs això, que si avui els oients es passen per aquí a Ràdio Estel, allà la veuran, eh?
Si us passeu, si truqueu per alguna informació, sí, és ella qui us agafarà el telèfon.
Sigui.
Per tant, el primer que deu fer tots és felicitar-la. Ara mateix porta un barret.
Sí, sí, clar. D'aniversari, sí, pastís d'aniversari.
No, no, sí, avui tothom està coronat. Veus la cosa, com va?
Bé, he dit això, eh? Felicitats, Ester. Avui he vist per navegants perquè porto una cara bé molt i molt resolutiva.
Que bé.
D'aquelles seccions que estic convençuda que recordareu en algun moment de la vostra vida.
Ui, segur.
És una mica heavy, d'això, però
sí,
ja
sí,
veureu.
Sí, sí,
seriosos, eh? Així que, sense més dilació, comencem i ho fem parlant d'ous ferrats.
Els ous ferrats, els ous ferrats, els ous ferrats, els ous ferrats, i un cop buits...
Què?
Què?
Quina cançó més xula.
Sí.
De Cowboy.
Sí, sí, sí. Sí, ui, és veritat.
Sí, que...
Aquest ritme de Cowboy.
Sí, una mica, sí, eh?
Bé, doncs amb aquest ritme i ambientada la notícia us vull preguntar, com sempre, primer els oients,
sí,
i després vosaltres.
Vinga.
Si us agraden els ous ferrats.
Molt.
Sí, molt és...
De fet, ahir em vaig sopar, ja.
Sí. En plan,
ahir mateix.
Molt.
Molt.
M'encanta.
Sí.
Clar, però us agraden, però ara arriba la gran pregunta. Els sí. cuineu bé?
Sí.
Sí.
Jo crec
molt
que sí.
Bé. Sí, 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 sí. Amb puntilla, que es diu, i tot.
Home, sí, sí, sí. Sí.
Carai,
sí,
que puntilla. Ja...
Aconseguiu fer ous ferrats perfectes?
Sí, jo diria que sí.
A veure,
mira.
Perfectes, perfectes...
Bé,
no.
Doncs ja dic jo que a mi no em surten del tot bé, perquè si no em desmunteu una mica la notícia.
Ah, vols que... No en sé fer. Ah.
No, però hi ha gent que ho fa fatal, eh?
Hi ha gent que fa molt que menys un ou ferrat. Sí.
No és fàcil fer
a mi se m'enganxa.
No, és gens fàcil.
Truc. Té el seu truc, sí, sí.
Bé, doncs no patiu, encara que el sapigueu fer, no patiu, perquè un dia més la cara bé us porta la solució.
Sí.
Per ser sincera, en aquest cas qui la porta és ni més ni menys que el xef Carlos Arguiñano.
Ep.
Que a través d'un vídeo de TikTok ha ensenyat a tots els seus seguidors el secret per aconseguir preparar de manera ràpida i fàcil un ou ferrat perfecte.
Veus que bé.
Veus com és resolutiva?
Tot
perquè això ens servirà. En aquest cas, Arguiñano assegura que el secret per fer un ou ferrat perfecte està en l'aigua que contenen els ous. Això ho sabíeu?
Home, això no, ja no. Se'ns escapa de les notes, Joan.
Doncs motiu, un altre motiu perquè escolteu la notícia.
Sí.
Val? Què passa amb aquesta aigua? Doncs que fa que la clara quedi molt oberta, sí, quan el tirem l'ou a la paella amb l'oli escalfat. Per tant, aquí ja tenim un petit primer secret, no?, treballant aquesta aigua que contenen els ous.
Mm-hmm.
I la gran pregunta que us hauríeu de fer ara seria: i com podem treure aquesta aigua?
Clar, exactament.
Clar. Doncs no patiu.
Com ens assequem els ous?
Exacte. Doncs molt senzill, no patiu. En aquest cas, el xef assegura que es pot treure sense problemes a la cuina de les nostres cases. Per tant, no necessitem un màster. Màster. Només necessitem un plat, cosa
sí?
que gairebé tothom té a casa.
Sí, home, sí.
Sí.
Una escumadora, que és aquella cullera grossa i plana, plena sí? de forats, no?
Sí, sí, sí.
Vale.
Ens ha costat.
No sabia que es deia així.
No,
sí, és una escumadora.
Nosaltres hi diem cullerot, a vegades.
Sí, sí, sí.
De... I després, evidentment, que necessitem l'ou, clar. Si sí. no té gràcia, no? I una vegada Mira. Tinguem tot això a l'abast, sobre un plat hem de posar una escumadora
sí?
i tirar-hi, dipositar-hi l'ou a sobre, d'acord? D'aquesta manera, els forats de l'escumadora, de l'utensili en qüestió de cuina, permetran que l'aigua que li sobra l'ou caigui al plat. Parlant col·localment...
Però caure clar aquí no...
No, perquè els forats de l'escumadora són molt petits.
Molt petits. Val.
És com, col·loquialment dit, colar un ou, colar l'aigua d'un ou, perquè ens entenem tots.
Ara havia entès el nom, el cognom... Sí, sí, val.
Sí. Val, acte seguit, amb l'oli ben calent a la paella, doncs tirem l'ou que tenim sobre l'escumadora, per
sí.
tant és un tràmit molt senzill, eh? Ens queda ben col·locat,
sí, sí.
i el deixem cuinar. D'aquesta manera aconseguireu fer un ou molt més recollit i estètic.
Veus?
Val?
Ai, calla, que la meva àvia això ho fa, crec.
Clar que sí. Clar que sí, perquè
no ho havia entès mai.
Gent sàvia.
Doncs mira.
Gent sàvia.
Tampoc preguntes, Andreu.
No.
I ja està, amics i amigues, amb aquests petits passos aconseguireu fer aquell ou ferrat perfecte que tota la família es voldrà menjar i no podrà perquè us l'haureu currat vosaltres.
Perfecte.
Per tant, la primera notícia resolutiva està ja sobre la taula.
Sí, sí.
Ous,
sí, 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 sí.
Més cosetes, val? Que en un dia com el d'avui tornem a obrir plana pels consells del Lifestyle. Avui, amb les picades de mosquits... com a grans protagonistes.
Un mosquito que se hecho me ha picado en el pecho. Un mosquito que se vivo cerca del ombligo.
Jo em vaig una mica play, eh?
Sí. A veure, és que tots i totes ho sabem, patir picades de mosquits és molt habitual amb l'arribada del bon temps. I tot i que sigui habitual, aquestes picades o inclús mossegades provoquen molèsties, moltes. Val? Que poden ser lleus o greus si l'afectat, per exemple, és al·lèrgic al seu verí. Clar. Aquí ja comencen els problemes greus. És per tot plegat que avui us porto truquets a consells casolans de Lifestyle per alleujar la molèstia de les picades.
Perfectíssim.
Abans de res, petita anècdota. Avui dedico aquesta subsecció a la meva parella, en Quico, perquè el dissabte va tornar de Saragossa, d'un partit de futbol, i en comptes de tornar amb cames, va tornar amb xorissots.
Clar.
Fora bromes, perquè té les cames superinflades, ben vermelles, i hem comptat unes 20 picadures, però que no vindrien a ser de mosquits, eh? De puces.
Ai.
I ho està passant molt i molt malament. És a dir, si la cosa no millora, haurem d'anar al metge.
És horrible.
Dit això, orelles ben obertes, que arrenco ja amb els consells, per alleujar, com dèiem, la molèstia de les picades de mosquits. Us piquen molt a vosaltres o no?
Déu-n'hi-do.
Tens sort, eh?
Sí, tinc bastanta sort.
Que bé.
Bé, consell número 1, un clàssic. Aplicar gel. D'acord? I és que la frescor del gel farà que la vostra inflamació no vagi a més i sentireu aquella agradable sensació, no?, durant uns petits segons, com si no tinguéssiu cap mena de picadura. A tot això, un petit consell: cada vegada que noteu la sensació, la necessitat de rascar-vos molt, doncs torneu-vos a aplicar de nou gel i aquesta sensació s'esfumarà.
Veus que
una miqueta. Per tant, el gel és un gran aliat quan et pica un mosquit.
Molt bé. Sabia que havia de sortir l'aigua per algun lloc o un altre.
Correcte. Sí. Miris com ho miris, surt l'aigua sempre. El consell número 2 seria la mel, val? Molta atenció, perquè segons els experts, aquesta substància dolça i ensucrada s'ha utilitzat durant més de 100 anys com a tractament per molts mals, com ara el mal de coll o la pell seca. És per tot això que a hores d'ara la mel és considerat com un dels aliments amb més propietats antibacterianes i antiinflamatòries i un gran aliat, per tant, per les picades de mosquit.
Molt bé.
No ho he fet mai, ho provaré. No sé si funciona o no, jo crec que sí.
Sí, home, sí.
Consell número 3, un altre clàssic, aloe vera.
Oh, que bé, val? Que això.
Aquesta és una planta molt popular.
Per què, en napolità? Aloe vera.
Sí. Sempre ho dic així. Aloe vera, m'agrada.
No, està molt bé.
Què dir-vos? Aquesta planta és molt popular i també molt utilitzada a la història de la medicina.
Sí.
De fet, s'ha demostrat que redueix la picor de les picades de mosquits significativament.
Sí.
No estem parlant d'una tonteria. I ajuda que el mal desaparegui més ràpid. Tan sols el que heu de fer és aplicar el gel de l'aloe vera sobre la zona irritada i llestos. A tot això, també que sapigueu que l'aloe vera també és bona per les picadures d'altres insectes. Per tant, potser en Quico, no, en aquest cas, li serveix.
Sí,
no només per
bé.
Mosquits.
Va
ho feu
bé.
Vosaltres?
Sí, tant. Sí. Jo l'uso per moltes coses. Per les cremades va molt bé.
Sí, també, no? Ara això t'anava a dir.
També.
I les cremades de sol, també.
Doncs... L'Andreu fa cares estranyes?
No, perquè deia cremades de foc.
Sí, perdó.
Les cremades de foc, però les del sol també, eh?
Ja hi havia entès la cremada del sol.
Clar, tu t'has quedat els ous, encara, sí.
Consell número 4, val? Per si no us agrada ni la mel, ni el gel, ni l'aloe vera, bicarbonat de sodi.
Ah, sí, també.
Surt molt últimament, el bicarbonat de sodi. En aquest cas, segons els experts, el bicarbonat de sodi, que es troba pràcticament a l'abast de tothom, no? Té una multitud d'utilitats, entre elles alleujar les picades de mosquits. Val? Per això els experts recomanen fer una pasta de bicarbonat de sodi i aigua i després aplicar-la sobre la picada de l'insecte i deixar-la reposar fins a 10 minuts abans de netejar la zona. D'acord? Però alerta, perquè si veieu que us està sortint una irritació estranya a la pell, no seguiu endavant i traieu-vos ja aquesta solució amb aigua i bicarbonat, perquè pot ser que aneu a pitjor.
Ostres,
és que cada pell és un món, eh?
Clar,
aquests consells són molt generals. Potser jo m'aplico la mel i no em va bé.
Sort que no te l'has de veure, el bicarbonat, també t'ho dic, perquè té un gust de peix podrit, allò que... No és veritat, no, és horrible.
Ah, sí?
Sí.
Tu te l'has begut?
El bicarbonat?
Sí.
Si va, es va bé, home.
Ah, sí?
Sí.
Jo no.
I per la fonia també va bé.
Els intestins i tot això, per la fonia també va bé.
Com es diu? Basques? No, basques és vomitar.
No, home, no.
Gàrgares, en català?
Gargareig.
D'acord, ho comprarem. Bé, consell número 5, i ja per acabar. All i ceba sobre la pell. Val? I és que sí, senyores i senyors, els dos ingredients tan coneguts a la cuina mediterrània i que estan a l'abast de tothom, tenen coneguts efectes antisèptics i antiinflamatoris que ajuden a alleujar la inflamació de la zona i també prevenir infeccions, cosa que ens interessa i molt. En aquest cas, perquè a vegades cal especificar-ho tot, que sapigueu que no s'ha de menjar, sinó només...
No, fas bé en dir-ho, perquè...
Perquè la mel, imagina't que...
Clar.
No, apliquem-la a la zona en qüestió.
Sí.
I no vull acabar sense abans desmuntar-vos el gran mite sobre les picades de mosquit. Uh-huh. I és que de ben segur que més d'un de vosaltres i també dels nostres oients s'ha fet alguna vegada la vida la típica creu amb
sí,
la ungla,
sí, sí, sí.
Perquè sembla que no fa tan mal la picada o que no pica tant.
Correcte. Mm.
Doncs que sapigueu que no hi ha cap mena de base científica ni explicació per creure que clavar-se l'ungla faci res ni tingui un efecte calmant.
Ah? M'encanta perquè jo això sí que
res.
Ho feia.
Jo també. Desmuntant mites. Sí, jo ho continuaré fent perquè a mi sí que em funciona.
Hi ha un altre mite que fa bastanta gent, i jo us recomano de veritat que no ho feu,
que és
les picades de medusa. Un dia en parlarem, Núria, ara que vindrà l'estiu.
Perfecte, m'ho anoto.
Clar, les picades de medusa hi ha molta gent que fa pasteta amb l'orina.
Sí, això sí. Ho diuen,
no,
que va molt
no,
bé.
No funciona,
No funciona.
Ah?
Vull saber quanta gent de Catalunya s'ha pixat a sobre pensant
sí,
que funcionava.
Molta.
No funciona.
Jo ho vaig estar a punt de fer.
Saps que no m'ha picat mai de la vida una medusa, a mi?
Ui, fa mal,
De vosaltres.
Ai, sí. A mi m'ha picat i no és agradable.
No, fa mal. És una sensació estranya.
Sí.
De mal i irritació estranya.
Sí.
Bé, doncs en parlarem un dia quan s'apropi més el bon temps.
Sí.
De moment us deixo amb aquests consells casolans, Money Zero,
ara.
Per molt les
bé.
Picades
Està
de
molt bé. Anem a la musiqueta, aprofitant per dir a tothom que estigui dinant que aprofiti.
Sí.
Vinga.
I avui la notícia musical ens la porta Lola Índigo.
Bueno, ya. Au, palio. Bella, bella cosa, ma, tiqui, tiqui. Me lo tira todo pa' atrás, tiqui, tiqui. Como se lo hago brincar, tiqui, tiqui. Mami, rapa, pam, 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 tiqui, tiqui. Ella una diabla pa'l tiqui, tiqui.
Tiqui, tiqui, eh?
Tiqui, tiqui.
És bona la lletra, trobo.
És boníssima.
Sí, home.
Tiqui, tiqui. Aquesta és la
típica... Òscar, millor cançó original.
Estàs parlant amb ironia?
No.
Ah. Ui. No, és la típica cançó que et fa aixecar-te de la cadira.
Que sí.
Estem tots aixecats ja.
Tiqui, tiqui.
Bé, Lola Índigo, us parlo d'ella perquè una vegada més la cantant i ballarina espanyola s'ha superat amb un concertàs,
sí.
Val? Amb majúscules, del que ben segur se'n parlaran durant molt de temps. Que sapigueu que tot plegat va tenir lloc aquest passat dissabte, quan l'exconcursant d'Operación Triunfo va actuar al Wizzing Center, es diu així, Wizzing,
El Wizzing sí. Center.
Wizzing
sí.
Center de Madrid. On hi va celebrar el seu primer concert per presentar El Dragón, el seu tercer àlbum d'estudi, on va aconseguir fer sold out. Això no es diu cada dia, eh?
Clar.
Amb les grades i la pista plenes, aconseguint ajuntar fins a 16.000 persones, la cantant va fer un repàs per tota la seva carrera musical, començant amb temes tan mítics com Animal i sortint d'un ou en honor al... Mira, un ou!
Veus?
Quina relació!
No
hi ha caigut fins ara.
Veus?
Doncs res, va sortir d'un ou en honor al nom del seu nou àlbum, que es diu El Dragón. Cançó rere cançó, Lola Índigo va intercalar els seus nous singles i també d'altres més clàssics com el mític Yo ya no quiero anar. En un show impagable, la protagonista de la nit es va anar canviant de look sense parar ni un moment de cantar ni de ballar. Això sí, el moment en majúscules de la nit va ser quan va entrar per sorpresa el cantant canari Quevedo, aquell que canta Que era teu, us en recordeu?
Sí,
per,
aquell,
Aquell, per interpretar conjuntament i en directe El Tonto, la seva col·laboració que està arrasant a dia d'avui a totes les plataformes. Un concert, us he de dir, de 10, que avui ens confirma que els premis i el reconeixement, reconeixements no ho són tot.
No.
Perquè recordem que Lola Índigo va ser la primera expulsada d'Operación Triunfo de l'edició 2017 i a dia d'avui és una de les cantants més reconegudes de la seva edició.
Sí,
per tant,
bé.
Aquesta és la reflexió d'avui.
Està
els premis no ho són tot, i ho diem nosaltres, que no en tenim cap.
Ara,
per tant,
sempre.
Avui toca despedir-se amb ella, nois, amb Lola Índigo, i aquest tema també us agradarà molt, jo crec.
Gràcies, Núria.
A tu, Joan.
I avui entre ous i ous, Lola Índigo.
El tonto que la dejaste. ¿Cómo pude borrarte? Yo sé que me viste el Gucci que me regalaste, puesto para salir con él. El tonto que la dejaste, pero no está triste, sale de noche hasta tarde, tú solo quieres saber. ¿Cómo pude borrarte? Yo sé que me viste el Gucci que me regalaste, puesto para salir con él.
La caravana. Un programa sobre rodes.
Para 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 pam para pam. Para 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 pam para pam.
Nina Agustí, reportera intrèpida d'aquest programa, d'aquesta ràdio, de la Ràdio en Català en General, avui ha sortit pels carrers del barri de Sants de Barcelona a preguntar exactament què?
Doncs com hem fet a la cara B amb Núria Ros, tornem a felicitar l'Ester.
Som-hi.
A l'Ester, perquè, clar,
som-hi.
L'Ester sempre
ho farem
canta amb
un
nosaltres.
Un any, avui.
Sempre canta amb nosaltres, l'Ester, el Parabarabara.
Sí, sí, és una gran fan d'aquest Parabarabara, junt
I
amb
avui...
alguns oients que sabem que el canten des de casa.
Exacte. I llavors, avui em sap molt de greu l'audiència, però ho dedicarem a l'Ester.
Avui un parabara dedicat a l'Ester. Em sembla molt bé.
També, per altra banda, avui la pregunta del dia recull el protagonista del cap de setmana, que em diràs tu qui és.
Qui és?
No, però digue-m'ho, saps qui és.
Ah, què és?
Qui és el protagonista d'aquest cap de setmana?
Aquell senyor que hi sent millor que ningú.
Exacte.
Carles III.
Sa Majestat, el rei d'Anglaterra, Carles III, perquè, per si no ha quedat clar, el nostre editor Joan Trias es va desplaçar per viure el moment de ben a prop. Sí. Joan, en una frase, com descriuries la jornada?
Cansat, molt cansat.
Cansat, molt cansat. Però et va agradar.
Amb una paraula, no?
Et va... No, amb una frase, però vaja, ja em serveix. Sí, sí.
No, sí, està bé.
Et va agradar.
Sí, molta pompa, molt això a la reialesa anglesa, ja ho tenen, això.
Doncs el que està clar és que la pregunta del dia ens interessa molt saber què opina la gent del carrer d'un acte històric com aquest. Mm-hmm. I hem preguntat, en primer lloc, vau veure la coronació del rei Carles III?
No. O sea, he visto lo típico de TikTok, pero vamos, que lo quitaba directamente.
No, no vaig veure res, no tinc tele i no, ni idea.
No la van veure, no. Però han vist alguna fotografia.
Sí, per internet. Por internet, sí.
Lo he seguido por las noticias, lo he visto cuando lo han puesto en cortes de la noticia, pero en general es un tema al cual le presto cero atención, digamos.
No, per notícies.
No pots evitar mirar per la tele els resums.
Les carrosses però... i tota aquella història de personalia que hi ha, però... Sí.
I esperant el capítol de The Crown.
Bueno, he sentit alguna però...
Que va durar 3 hores i que va ser bastant avorrit.
Poca cosa, la veritat, o sigui...
No. I que no gaire emoció per part d'ell ni res.
No és la primera vegada que sento que ja ho veuré per The Crown.
Exacte.
Jo només vull recordar que The Crown segueix la vida d'Elisabet II.
Sí.
I per tant, quan...
O potser fan un spin-off d'aquests...
Sí?
No?
No ho sé.
The Crown... No sé.
L'ha seguit poca gent, eh?
Sí?
No?
Sí, sí.
Home, dels que m'ha escoltat, ningú.
Jo, de fet, et diria que he topat amb el restant dels gairebé 20 milions d'espectadors que van veure la coronació, segons dades de la BBC.
Mm-hmm. I 20 milions, eh?
Sí. Jo crec que avui puc comprar la loteria.
Semblen pocs, eh?
Gairebé 20 milions. Sí, sí, sí. Jo puc comprar la loteria perquè avui em toca, segur.
Sí, eh?
Si no he topat
clar,
en
clar,
cap.
Clar.
I, vaja, jo sí que he de dir que la vaig veure molt impactant, només diré això. Penso que va ser bastant impactant tot plegat.
Sí.
I nosaltres volem saber, doncs, gent dels carrers de Sants, què opineu de la coronació en si?
A mi és una despesa de diners total, vull dir, a mi la monarquia no som antimonàrquics, vull dir que mal utilitzats, vull dir que...
Un espectacle, per això.
Tradició històrica, bonito, digamos. A ver, el acto en sí es bonito, pero bueno, sí, estoy de acuerdo en que sí, ya la monarquía en nuestra era es algo, a mí, sinceramente, me parece obsoleto.
Penso que són coses que no fan falta.
Que no fan falta?
No, perquè penso que hi ha molta gent que estan patint molt i això, pues, és un gasto que me doni la sensació a mi que no és, però bueno, que m'és igual, vull dir que tampoc, vull dir que m'és indiferent.
Buah, yo no soy monárquico, o sea, me identifico más con la república y por lo tanto me parece algo que está muy distante de mí, que es un gasto innecesario de recursos, que incluso va contra, digamos, lo que debería ser una democracia, entonces estoy muy, muy distante de ese espacio.
Joan, no anem bé. No anem bé perquè ningú li ha agradat, de moment.
No. Jo, deixa'm dir una cosa.
Digues.
Perquè m'hi he trobat a través de xarxes socials, etc. Que jo la seguís no vol dir que jo sigui...
Supermonàrquic.
Supermonàrquic. No vol dir això. Només vol dir que vaig anar a seguir un acte que a mi em semblava que seria molt històric, com així s'ha demostrat. I l'ha seguit mig món.
T'ha agradat formar part
però no
d'un
vol
acte
dir...
històric, eh?
No, formar part és dir molt, també t'ho dic. Però això no vol dir res més enllà ni feu cap valoració d'opinió respecte al que jo pugui pensar o no.
Doncs espera't que encara tenim més opinions sobre aquesta coronació.
Indiferente total. Ni bien ni mal. De neutral total en este tema.
Estem en altres temps i no és... No. O sea, que propagamos el pueblo. Que no.
No, porque creo que ya estamos bastante desfasada. Ya. Yo creo que ya el pueblo está bastante libre como para que tengamos que seguir con monarquías. Aparte que el... Tío, esto no me cae nada.
Carlos III no te cae bien.
No me gusta. Porque la Diana me gustaba mucho y el tío esto no me gustaba nada.
Un gasto enorme de dinero cuando hay gente que está sufriendo y el nivel de vida es súper caro ahora, es asqueroso.
En tot cas, s'hauria de canviar tot aquest plantejament i si es vol seguir així, doncs no ficar persones tan grans perquè no... És com que tenen ja mentalitat molt antiga i això no ens serveix de res.
Però què vol dir el tio este?
Ui.
Què vol dir la Diana?
Ui. Que violent t'has posat, Joan.
La princesa del poble.
Sí, Diana. Ha sortit, eh? Ha sortit. Pensava que no sortiria. però al final sí que ha sortit.
Jo a Pitxes al Poble, que ara li posen aquest títol a qualsevol que surt per la tele i a Sálvame, per favor.
Ui, no t'enfadis, Joan, no t'enfadis. Jo crec que el resultat és, per tant, podem dir que paraules tendres per la monarquia anglesa i per la monarquia en general, doncs poques, per no dir cap.
A paraules tendres, oídos sordos, que parlant de Carles...
I després d'aquest xascarrillo, ara és hora d'una pasal.
El bonus track.
Joan Trias, que s'aixeca...
Sempre.
S'aixeca amb aquest himne. Joan, el bonus track d'avui és d'una noia irlandesa.
Ui, compte aquí, eh?
No ho diries pas, eh? No he topat amb els 20 milions que han vist la coronació, però sí amb una ciutadana d'Irlanda.
Saps qui va anar a la coronació?
Qui?
El primer ministre d'Irlanda, que és del Sinn Féin. Poca broma.
Poca broma.
Però hi va anar-hi.
Clar, jo a aquesta noia li pregunto... com veuen l'acte des de les seves terres, no?
Ui,
com i quina opinió els mereix la monarquia dels Windsor i dels que els van precedir? Escolta'm.
Yo soy irlandesa y no entiendo el gasto de dinero. Es una gran ceremonia, un gran teatro de distracción para la gente. Eso es mi opinión.
¿Eres de Irlanda, me has dicho?
Sí.
¿Qué opina la gente allí de la corona?
Lo mismo me imagino. Mira, hemos estado 800 años bajo el rey de Inglaterra, uno de los países en el mundo, lo más colonizado, lo más largo en el mundo es Irlanda. Y nada, bueno, el sentido ahora es muy cordial entre los dos países, pero no tenemos monarquía en Irlanda y no entendemos este sistema. Yo diría que la gran mayoría de irlandeses no
les gusta.
No es preocupi la senyora irlandesa, que aquí també vivia en monarquia i hi ha molta gent que tampoc l'entén.
Sí, de fet també m'ha parlat de la monarquia d'Espanya i m'ha dit que tampoc no l'entenia, eh? Ara sí, escoltar la veu del poble, cal que donem pas al nostre expert d'avui. Ell és el professor en Història Moderna de la Universitat de Barcelona i expert en monarquies i la seva història, Àngel Casals. Molt bona tarda, professor Casals.
Hola, molt bona tarda.
En primer lloc, què significa una coronació com la que vam viure el passat dissabte?
En termes històrics, suposava el traspàs de la figura transcendent del rei d'una persona a una altra. És a dir, hem d'entendre que les monarquies es concebien com una atribució divina. Uh-huh. I, per tant, el rei no moria mai. El que moria era la persona que ocupava el càrrec. Tots hem sentit alguna vegada allò de el rei ha mort, visca el rei. Que era dir, ha mort la persona física, però el que no mor és la institució. Uh-huh. I, per tant, històricament, la coronació servia per això, per fer visible aquest traspàs de persona a persona, però aquesta continuïtat institucional. Avui en dia, i sobretot en el cas de la monarquia britànica, és bàsicament una gran operació d'imatge. La prova és que molta gent la seguida, que n'estem parlant, perquè s'ha convertit això en una forma de promoció.
Mm-hmm. Professor, quins canvis veu en el regnat de Carles III? Creu que canviarà una miqueta les coses?
Jo crec que canviaran força les coses, encara que sigui contra la pròpia voluntat del rei, eh? Perquè, si ens fixem, quan nosaltres pensem en el regnat d'Isabel II, o veiem imatges de la coronació d'Isabel II, i fins i tot quan aquests dies s'entrevistava gent fervorosament monàrquica, amb què ens trobem? Amb que, clar, la monarquia anglesa s'identificava o identificava a una societat que avui ja no existeix. Avui en dia, els fervorosos monàrquics anglesos són gent de classe mitjana, mitjana alta, d'una certa edat, més població rural que no pas urbana, i, per suposat, blancs i anglicans, no? Clar, la societat anglesa actual ja no és això. Londres és una ciutat multicultural, on hi ha gent de molts llocs del món, on es practiquen moltes religions diferents, i això, d'alguna manera, ja s'ha vist a la coronació. A la coronació s'havia convidat o es va convidar a membres d'altres confessions religioses, es va fer un cant de gospel, que és una cosa que no té res a veure amb la tradició, no hi ha monarquia anglesa, sinó amb la pròpia tradició d'Anglaterra. És a dir, el concert que van fer amb estrelles del rock, és a dir, s'intenta anar, i això ho veurem més en els propers anys, s'intenta adaptar la monarquia a una societat que possiblement ja no és monàrquica, o que cada cop és menys monàrquica, no? I per tal de salvaguardar no només la institució, sinó el negoci de la família Windsor, no? Que són, al final, els que regenten la monarquia.
Professor Casals, a mi m'agradaria preguntar-li, a raó de que ara ens explicava que la societat cada cop és menys monàrquica, les darreres enquestes a Anglaterra sobre la monarquia ens destaquen que un 58%, que no és poc, hi estaria a favor de la gent que hi viu dins del Palau de Buckingham, de la seva monarquia, però és que si ens remuntem 10 anys abans, un 70% i escaig, un 72%, m'atreviria a dir, perdoni la dada que ho dic de memòria, hi estaria a favor fa 10 anys.
Clar.
Què ha passat durant aquests 10 anys? Perquè recordem que Carles III ara és rei, però abans ho era Elisabet, que era molt estimada, i tot i així va perdre tot aquest increment en només 10 anys, no?
Clar, és que pensem que, a més a més, la família Windsor ha anat seguint un desgast. Clar, nosaltres pensem en el cas de Lady Di, no? De la mort de Lady Di, del divorci amb Carles, l'arribada de Camila, però a Anglaterra els escàndols de la família real ja havien començat temps abans, eh? La pròpia germana de Carles, Anna, que també es va divorciar del seu marit, els embolics amb Sarah Ferguson i el príncep Eduard, és a dir, hi ha hagut al llarg dels anys una certa idea de que aquesta família virtuosa i intocable, que d'alguna manera hem d'entendre que els reis basen el seu regnat en la construcció d'un determinat discurs, no? D'una determinada imatge, no? I la família real anglesa va viure durant bastant de temps, fins i tot durant temps del regnat d'Isabel II, d'aquella imatge d'aquella família reial que durant els bombardejos de la Segona Guerra Mundial no va marxar mai de Londres. I amb la princesa Isabel, després la reina, vestida d'infermera, auxiliant els ferits de la guerra, no? Per tant, aquesta monarquia que Isabel II després va transformar en aquest paper de mare, àvia, amable i venerable, clar, tot això s'ha perdut. Un dels problemes que tindrà Carles és que haurà de crear un relat del seu regnat.
Clar.
És a dir, aquest senyor exactament què farà o què ha fet i per què. I clar, és un senyor de 73 anys, que això de vegades oblidem. Vull dir que per molts anys que visqui, i li desitgem-li llarga vida, diguéssim, ho té molt complicat per construir un relat diferent quan, a més ara mateix, al Regne Unit hi ha una consciència de crisi i de decadència que és molt alt. I, per tant, ho té francament complicat per remuntar els nivells de popularitat. Pensem, per exemple, en aquestes enquestes que es fan, que en aquests moments l'acceptació de la monarquia, la qual cosa no vol dir que la gent sigui republicana, compte, estem parlant d'adhesió a la monarquia. L'adhesió a la monarquia ja és minoritària entre els joves de menys de 25 anys. I això possiblement s'agreujarà amb el temps.
Professor Casals, ara parlàvem d'això, no? Que la monarquia britànica s'ha de modernitzar, però això entra en una coronació com la que hem vist, no? que tot i que fos més austera, entra en contradicció amb la modernització d'aquesta corona?
Sí i no. És a dir, si comparéssim aquesta coronació amb les coronacions que hi ha hagut anteriorment, veuríem que ja van introduint canvis. A veure, hi ha una cosa que no es pot canviar, perquè a més és el que la gent vol veure. És a dir, la gent vol veure com se li col·loca el rei la corona al cap. Si traiem això, ja no tenim una coronació, tenim una altra cosa, diguéssim. Per tant, hi ha alguns d'aquests elements tradicionals que la gent els vol veure, o sigui, com li agraden les pel·lícules històriques, diguéssim, no? Perquè té aquest punt d'encant medieval, que no és medieval en realitat, que tot això és un cerimonial inventat a partir del segle XVIII i consolidat en el segle XIX, És a dir, una de les coses bones que tenen les monarquies és que ens fan creure que les coses que fan són molt antigues, quan la major part de les vegades no és veritat, no? Però si ens fixem, a part d'això, sí que han introduït canvis. És a dir, per exemple, tota la banda sonora de la coronació, òbviament, tenia Bach i tenia Händel com els grans referents, però tenia autors del segle XX.
Tenia Andrew Lloyd Webber, no?
Exacte, que això no estava en temps d'Isabel II. És a dir, hi ha elements, per exemple, que per fixar-se en això ja calia allò parar molt l'ull, Que és que no sé si algú dels que va veure la coronació se'n recordarà que primer desfilaven tot un seguit de gent amb banderes, amb les banderes que tampoc s'explicava molt bé què eren. Això és una supervivència de l'antiga desfilada de l'aristocràcia anglesa davant del rei. És a dir, dels lords, de tota aquesta gent de l'alta noblesa, que, en canvi, ara han quedat, continuen sortint, però ja ningú explica qui són, no? Perquè queda com una mica ridícul dir que allà hi ha un grup de senyors que representen l'aristocràcia, que en realitat volia dir la societat anglesa abans, no? I per tant, per força hauran d'anar modernitzant coses, perquè hi ha coses que, per exemple, la gent ja no entén. Què és un ceptre? Què representa un ceptre? Què representa l'orbis? Jo he sentit alguns comentaris a altres mitjans de comunicació sobre la coronació que em posaven una mica els pèls de punta, diguéssim, no? Perquè la gent no sabia interpretar el que estava veient. I això s'haurà d'anar retocant, no? I ho continuaran retocant, mantenint, això sí, aquesta parafernàlia, que és el que fascina la gent, finalment, no?
Uh-huh. Àngel Casals, professor en Història Moderna de la Universitat de Barcelona i expert en monarquies i la seva història, moltíssimes gràcies per pujar avui a la caravana a explicar-nos-ho tot plegat. Que vagi molt bé i fins aviat.
Moltes gràcies. Fins aviat.
Gràcies, professor, com sempre. Fins aviat. 40 minuts que passen de les 3 de la tarda. Gràcies, Nina. Fins ara.
A tu, Joan.
Nosaltres que anem a publicitat i de seguida, parlant de coronació, mira, encetarem i li preguntarem per la qüestió a Xavier Torrents, que ja el tenim per aquí als estudis de Ràdio Estel. Anem a publicitat i tornem de seguida.
Ràdio Estel.
La Lina, en Josep, la Ruth, l'Àngela, en Ramon. Més de 4 milions de persones reben cada any l'ajuda de l'Església. Per ells, per tu, per tants. Marca la X de l'Església a la declaració de la renda. Por tantos punes.
El benestar urinari comença per beure líquid abundant i cuidar la higiene íntima. Però quan apareixen les molèsties en aquesta zona, ja ho tinc clar. Cistomar Forte, de Laboratoris Marnis. Són còmodes vials per beure amb nabiu vermell, demanosa i passacamins. L'herba passacamins ajuda a eliminar els bacteris del tracte urinari. Recorda, demana Cistomar Forte de Marnis a Herbolaris, farmàcies i parafarmàcies.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs. La Caravana, una tribu de benvinguts que fa ràdio.
Què passa al món? Amb el politòleg Xavier Torrents.
Pràcticament 2 minuts i arribarem a 3:15 de la tarda, i un dilluns més que volem repassar l'actualitat de la mà del politòleg, sociòleg, professor de la Universitat de Barcelona i expert en radicalització, Xavier Torrents. Professor Torrents, molt bona tarda.
Bona tarda, Joan.
Ara ho dèiem abans d'anar a publicitat, que el primer que li volíem preguntar també des d'aquest programa al professor era, evidentment, avui en estan parlant tots els mitjans i de manera extensa, no només avui, sinó fa uns dies, des del dissabte, de la coronació de Carles III com a rei d'Anglaterra, etcètera, perquè té molts títols, i de la reina consort de Camila, que poc se'n parla, que és la primera reina consort d'Anglaterra coronada.
Bé, Camila potser no. Avui se'n parla d'això, de la coronació de Carles III i de l'aniversari de l'Ester.
També n'hem parlat.
Aquí a Ràdio Estel.
És la nostra particular reina.
Això mateix, veus? Són les dues grans notícies avui a Ràdio Estel. A Ràdio Estel, perquè ho fem tot així més humà. No, se'n parla perquè pensem una cosa. No és només el rei d'un estat que es diu Regne Unit. Fixem-nos que incorpora el nom de regne en el seu propi nom. Ja sé que molta gent parlem d'Anglaterra, però bueno, ja ens oblidaríem del País de Gales, ens oblidaríem d'Escòcia, llavors es parla de Gran Bretanya, però ja ens oblidaríem d'Irlanda del Nord,
per exemple.
Ja ens parlem d'Irlanda del Nord, del Regne Unit, però a més recordem que també és el rei Carles III de Canadà, o d'Austràlia.
Cap de la Commonwealth.
Això mateix. Llavors, i a més té un rol semblant, és a dir, és com si fos el rei d'Espanya i el papa francès, perquè recordem que és el cap de l'Església Anglicana.
Sí, senyor.
Per tant, té un rol més complex que el que pugui tenir aquí Felip VI, i abarca molts més països i molts més milions de persones. Per tant, aquest rol més complex, aquest simbolisme, l'ha de treballar molt millor perquè té en joc moltes més coses, diguem-ne, molts més països al darrere.
Ara deia, l'ha de treballar molt millor, deixem fer-li aquesta pregunta i ho deixem aquí al tema de la coronació, que n'hem parlat tots extensament, però l'estava comparant amb Felip VI, per exemple, amb la nostra monarquia. No sé si precisament aquest rol que ara ens comentava fa que la corona britànica, d'alguna manera, comunicativament parlant i de forma politològica, s'ho hagi de lluitar més, i això es veu en certes imatges i en certs discursos.
Sí, ho fa millor perquè, per exemple, aquí a vegades ho veiem com una caricatura, però, per exemple, quan l'actual rei Carles III, fins ara que no era rei, però ja ho feia, per tant, se suposa que ara ho farà encara més, anava, per exemple, en faldilla quan anava a Escòcia, el que està fent és adaptar-se als costums del país on està. Aquí, més enllà de dir bon Nadal en el discurs del rei una vegada a l'any, gairebé no sentim a parlar més, diguem-ne, ni d'adaptació lingüística, tot i que, diguem-ne, la monarquia espanyola, diguem-ne, intenta lluir de que sap parlar català, gallec i basc, però gairebé no ho fa.
Recordem que Carles III, quan era príncep, una de les primeres coses que va fer va ser aprendre gaèlic, que no és gens fàcil.
Això mateix. Per tant, aquesta adaptació, podríem dir, multicultural, és una cosa natural, que exagero perquè no forma part de la naturalesa humana de la monarquia britànica, però diguem-ne, és una cosa com substancial. Aquesta potser és la paraula més adient a la monarquia, diguem-ne, anglesa, quan fa les seves accions. Per tant, s'adapta allà on va. I això la monarquia espanyola no ho ha treballat. Per això, per aquest, ha perdut possiblement més grau de suport popular en el cas, doncs, espanyol. Per tant, aquesta seria una de les grans diferències, no l'única, però una de les grans diferències.
Va, entrem en qüestions que ens preocupen més a casa nostra. Ja fa dies també que la situació s'ha vist molt agreujada als trens de Rodalies de Catalunya.
Així és, i jo volia parlar, el Joan no ho sap, i per tant ara aquí farem una petita sorpresa, i volia parlar d'aquest tema no només politològicament, sinó inclús com a testimoni.
Home.
De fet, no estava segur de venir avui al programa perquè estava venint en tren. I a més des de lluny, lluny, a 100 quilòmetres d'aquí, des de la ciutat de Reus, sí. Ja he anat a veure la família, i el tren havia de sortir a la 1:05, no ha sortit fins a la 1:36, per tant, arribava just, al programa.
Un altre clàssic.
Un altre clàssic. Però és que aquest clàssic és perquè aquest tren, a més, ha parat a Gavà, cosa que mai fa aquesta línia de tren, ha parat a Castelldefels, etcètera, etcètera. I, esclar, la reivindicació político-institucional de que tot el que seria, doncs, tant la infraestructura de DIF com el que seria, doncs, els trens de Renfe es gestionin i es decideixi la decisió pública des de Catalunya és sumament important. De moment ho han traslladat a després de les eleccions municipals. No sé si fructificarà o no, però ni faríem bé... O sigui, aquí es veuria si hi ha una política d'estat o no. És a dir, es faria bé si tots els partits catalans, deixo fora Vox, però la resta no, tots els partits catalans reivindiquessin, més enllà de la seva pròpia ideologia política, la que sigui que tingui cadascú, que això es decidís i es gestionés des d'aquí. I més, inclús, si hagués de triar la Renfe, que són els trens, per entendre'ns, i els vagons, i Adif, que són les infraestructures, jo em centraria en Adif, perquè, de fet, aquestes falles que hi ha sovint no és per lo que la gent veu, els trens, sinó per les infraestructures.
La pròpia infraestructura.
Adif, que és un nom o unes sigles que la gent coneix menys, però, de fet, són les claus per entendre per què passa això. I no diria tampoc d'on he tret la informació, però des de fonts internes, diguem-ne així, des de fonts internes d'Adif, sé que hi ha problemes, diguem-ne, de no posar recursos i de no renovar recursos que, recordem, han de ser de tecnologia punta, avui en dia, doncs, en el cas de les infraestructures d'Adif.
Clar, professor, hi ha una cosa que políticament no s'entén i la gent cada cop n'està més farta i cada cop ho entén menys, que és, per part de la Generalitat es demana que la gestió sigui catalana a la seva complexitat i a la seva totalitat, de la gestió del que està fent, com molt bé deia el professor, Adif, dels trens de Rodalies, i de l'altra banda, l'administració estatal, que no hi posa més diners per unes infraestructures que ja fa anys i panys que es venen demostrant que són fallides, que estan velles, que no s'estan cuidant.
Sí, perquè a veure, a nivell dels diferents governs espanyols que hi ha hagut, amb independència de les ideologies polítiques que han governat aquests governs espanyols, la centralització, potser és més, després del sistema judicial, un dels àmbits més centralitzats possiblement sigui el ferroviari. Pensem, per exemple, en les línies d'AVE. Totes van a parar a Madrid i surten de Madrid. No? Una que hagués hagut d'estar a la segona línia d'alta velocitat en construir-se, o sigui, la primera hauria d'haver estat la de Madrid-Barcelona. En canvi, ja va ser Sevilla-Madrid. Però la segona tampoc hauria d'haver estat Sevilla-Madrid, hauria d'haver estat Barcelona-València, per lògica econòmica i, diguem-ne, social, però les decisions polítiques van transcendir més. Bé, això passa en tota la política ferroviària. Les decisions polítiques són molt més importants que no pas les industrials, les econòmiques o les socials. I això fa que els trens de Catalunya estiguin deixats de la mà de Déu en comparació als de la Comunitat de Madrid. I fixem-nos, la Comunitat de Madrid no és ni de prop, diguem-ne, ni de lluny, és el govern ideològicament que correspondria amb el que hi ha al govern espanyol. O sigui, tenim el Partit Popular i, a més, podríem dir l'ala més populista i dretana del Partit Popular, que és amb Díaz Ayuso, a la Comunitat de Madrid, i, en canvi, tenim el govern que ha estat més a l'esquerra políticament de tota la història de la democràcia espanyola, que és un govern socialista amb Unidas Podemos. I, en canvi, el que afavoreixen econòmicament en les línies ferroviàries és a Madrid, en comptes de fer-ho a Barcelona, que, per cert, coincideix amb... ha hagut un govern justament semblant al govern espanyol, a la ciutat de Barcelona. Pues no. Aquí no importa la ideologia en sentit, diguem-ne, d'un partit, sinó la del centralisme.
Per cert, ara que el professor Torrent ens parlava de populisme, anem cap a Xile, on qui ha aconseguit la victòria, de nou, i tornem a parlar a nivell mundial, és l'extrema dreta.
Sí, i una mica per posar en context, el que es decidia és qui ha de redactar, fer la redacció última de la nova Constitució xilena. Recordem que Xile té una Constitució que va ser aprovada quan encara governava Pinochet. Uh-huh. És veritat que ja no era l'època estrictament de la dictadura fèrria, inclús exterminadora, perquè va assassinar moltes persones, sinó ja en aquella transició política que va tenir Xile, es va aprovar una Constitució molt rígida, és a dir, que era molt difícil de canviar, però, bueno, fa molt pocs anys, amb l'actual president de govern, Boric, doncs es va decidir que havia d'haver una nova Constitució. Això va tenir un suport popular immens, però ara resulta que la nova Constitució, o la gent, quan hagi de votar aquesta Constitució, haurà de decidir entre la Constitució sota les regnes de Pinochet o sota les regnes d'una majoria de diputats, bueno, diputats, de constituents, diguem-ne, de l'extrema dreta. Clar, quina disjuntiva. I tot per un error greu, que aquí ho hem parlat moltes vegades quan parlem d'extremismes, i és: mai es pot pretendre, quan algú arriba en un govern, fer un govern només pels teus, pels que t'han votat. Tu ja en aquell moment ja no només tens els... diguem-ne, ja no has de ser el govern dels que t'han votat, sinó has de ser un govern de tota la societat, òbviament, amb una major sensibilitat pels que t'han votat, perquè si no les coses no canviarien mai, però governar per tots. Què va passar amb l'actual govern de Xile? Perquè continuarà governant, eh? No ha hagut un canvi legislatiu, sinó, en aquest cas, qui ha de redactar la Constitució. Doncs, van fer una Constitució, en aquest cas, molt escurada cap a l'esquerra, i això estava molt bé pel govern actual, estava molt bé pels seus partidaris, pels seus votants, per la majoria, inclús de votants d'aquell moment, però una Constitució ha de tenir la vista a un quart de segle més enllà, a 30 anys vista inclús, i per tant s'ha de ser una Constitució plural, no només pels teus, sinó per al conjunt. Què ha passat amb això? Que per voler fer la teva Constitució, al final no tindràs ni la teva, no tindràs res de la teva. Abans podien haver tingut molt de la teva. Abans no tindràs res de la teva. Per què? Perquè la major part dels que redactaran aquesta Constitució està molt a l'extrema dreta, després venen els de la dreta, i en tercer lloc venen els, diguem-ne, els que estan a l'esquerra, però a més no tindran poder de veto, perquè haurien d'haver tingut 21 constituents i crec que n'han tingut 17, si no recordo malament.
Cosa que em fa pensar, professor, o preguntar-me, millor dit, per què l'extrema dreta torna a pujar o torna a estar en un cert auge en països que ja l'havien patit l'extrema dreta, Xile amb Pinochet, Espanya, on de moment no governa, però ja es comença a parlar de governabilitat de Vox, que podria governar amb un govern central amb el Partit Popular, a Itàlia, on ha guanyat Meloni i també té el passat que té, a Alemanya, on sí, passa el que passa i està molt restringida, però hi ha certs grups neonazis pel carrer. Què està passant en aquest tipus de països on ja s'ha viscut tot això?
Sí, en el cas de Xile hi ha una qüestió que aquí els oients de Radio Estel no tenen per què saber, perquè doncs, no escoltem les notícies de Xile cada dia, però els darrers mesos a Xile es parla molt de dues coses. Una, de la inseguretat ciutadana, i l'altra, de lo que és, del tema migratori. Perquè recordem que hi ha migració, sigui peruana, per la inestabilitat que té el país, o sigui veneçolana, per, en aquest cas, la dictadura que té el país. I llavors, què passa quan es parla de la migració i de la seguretat? És igual quina ideologia hi posis, si tu parles molt d'aquests dos temes, això ho sap, diguem-ne, qualsevol, inclús ja diria, no hi ha expert en ciència política, sinó un estudiant de ciència política molt avasat en el tema, sap que parlar de seguretat i de migració, massa, és a dir, una cosa és parlar-ho en la seva proporció, però tu has de parlar també després de l'educació, de la salut, del treball, de l'ocupació, de la cultura, d'altres temes. Però si tu només parles de seguretat i immigració, vol dir que acabarà tenint molt suport popular l'extrema dreta, perquè són els grans temes de l'extrema dreta. És igual si parlem de l'extrema dreta de Xile o l'espanyola. Són els grans temes. I, de fet, inclús, si parlem, per exemple, hi ha un grupúscul molt petitó a Catalunya, esperem que sigui petitó durant molts anys, que és una nova extrema dreta, diguem, en aquest cas, ultranacionalista català.
Front Nacional Català.
I de què parla? De seguretat i d'immigració.
Ens quedem molt pocs minuts i vull tractar encara dos temes amb el professor Torrents. Un és importantíssim, encara que se'n parli poc, de veritat, i jo crec que n'hem de parlar molt més d'això, i és l'augment de la fam al món, que si ja era preocupant, ara és urgent.
Sí. Hi ha una cosa que pot sobtar a moltes persones, que és, i que potser ho han escoltat a partir de la guerra que està venint a Ucraïna i de la invasió que va fer Putin des de Rússia doncs, en aquest país, i és de que això ha fet inestable, per exemple, el transport de cereals, de blat i d'altres cereals a altres països. Però part d'aquests països on va parar aquest blat i aquests cereals és a Àfrica. Un podria pensar que a l'Àfrica, doncs, això, hi ha molta pobresa, que l'Àfrica, però que tenen cultiven els aliments bàsics. Doncs això no és així, perquè part dels cultius que hi havia a l'Àfrica, més enllà de que també tenen una sequera molt forta, molt més que la nostra, ja perquè tenen un clima desèrtic, part dels seus cultius, que abans eren, podríem dir, cultius o pagesia de proximitat, per tant, cultivaven tot el que servia per sobreviure, però aquests cultius s'han convertit en monocultius que ja exporten. Però, clar, si exporten una sèrie de cultius, vol dir que han d'importar altres, inclús aliments bàsics com el blat.
Déu-n'hi-do la situació que s'està vivint al món respecte a això, i ja ara sí, si anem a més a lo micro, recordem que el 28 de maig a casa nostra hi ha eleccions municipals, i els partits ja encaren aquesta setmana la campanya municipal, que començarà el proper divendres. Jo em pregunto, el proper divendres es diu que començarà la campanya municipal, però sembla ser una campanya que ha començat fa mesos. Jo crec que en termes estrictament legals, potser m'equivoco, i n'hauríem de parlar amb un expert i no em feu gaire cas amb això, però en termes estrictament legals no es pot fer campanya fora del temps de campanya, diria jo, però vaja, ha començat fa setmanes.
Si jo fos jurista et diria la campanya en sentit estricte jurídic és quan demanen el vot. Mentre no diguin la paraula votar, poden dir. Per tant, aquí algú, el dia que algú s'atreveixi a fer una prova...
Aleshores s'ha de treure, no sé si convindrà a mi, professor, que aleshores s'ha de treure aquest espai de campanya electoral, si l'únic que es demana precisament és el vot.
Sí, però algun dia algú farà alguna broma, algun partit així estrambòtic, i posarà papers amb la paraula vot, però en B alta. Dirà, no, jo demano el vot, demano votar en B alta. És diferent. El dia que algú faci, veurem què passa jurídicament.
Exacte.
Però mentre això no passi, a veure, des del punt de vista de la ciència política, la campanya electoral no comença doncs, aquest divendres a les municipals, ni molt menys, ja ha començat fa temps. Efectivament, el que passa que en una campanya electoral allò se'n parla molt més intensivament. Joan, jo estic segur que tu em parlaràs
sí,
el programa molt, amb molt més volum, sí. molta més proporció que abans. Doncs aquesta és la diferència bàsicament que hi ha.
Professor Torrents, com sempre, un plaer escoltar-lo. Recordem Xavier Torrents, politòleg, sociòleg, professor de la Universitat de Barcelona i expert en radicalitzacions. L'escoltem d'aquí 15 dies amb més actualitat i amb més anàlisi de tot plegat del que vagi passant al món. Que vagi molt bé.
Fins aviat.
Nosaltres que anem als serveis informatius d'aquesta casa i de seguida continuem amb més caravana. Atenció, per parlar de Chacapum, amb Carlos Ruiz, Litus i de Rumba.